Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Bon dia, és dilluns 31 de maig. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella comencem aquest Info Migdia de principis de setmana. Comencem amb els titulars de la jornada. 6.000 cantaires competiran a Calella pel Sing for Gold.
Ho faran en el marc del nou Festival Mundial de Cant Coral, que organitzarà Intercultura el maig del 2022, i competiran 200 corals provinent dels 5 continents del món, que lluitaran per l'or, la plata i el bronze. Aquests guardons també els ajudaran a escalar posicions en el rànquing mundial Música Mundi. L'Ajuntament va signar divendres al matí el conveni de col·laboració per l'organització d'aquest nou festival durant els anys 2022 i 2024.
Les germanes Badruna tanquen la comunitat de Calella després de 155 anys de servei a l'hospital.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Ajuntament de Calella han acomiadat les religioses amb un acte d'homenatge i agraïment celebrat a l'església parroquial. La congregació va arribar aquí el 1866 amb la missió d'atendre malalts i nens orfes, centrant-se anys després i fins ara en la tasca sanitària des de la professionalitat. Ràdio Calella de Televisió ha entrevistat a Dolors Sitges, delegada provincial de les Carmelites Badrunes, qui ha recordat la figura de la germana Dolors Pujol com a motor de transformació, que va viure a l'hospital coincidint amb l'època daurada del turisme i de la recent desapareguda germana Magda Planidúria, que fins al mes d'abril residia a la casa de la comunitat amb les germanes Carme Santa Eulària i Enriqueta Matabosc.
En un altre ordre de qüestions, la CUP, que exigeix la dimissió de Llamazares per negar l'atenció a desallotjats de la Bruna.
El partit reclama al govern municipal que es depurin responsabilitats pel cúmul d'errors en la gestió de l'ocupació de l'antic hostal La Gaviota, des del bloqueig al dret d'empadronament fins a la negativa del tinent d'alcaldia de Política Social d'atendre persones que van ser desallotjades. Núria Freixas defensa que el criteri humanitari sempre ha de passar per davant dels aspectes tècnics i més quan es produeixen situacions excepcionals. A més, titlla d'absurd que Ramon Llamazares s'escudi en que no li funcionava el mòbil per no atendre els requeriments de l'oposició durant les hores posteriors al llançament.
I l'Aula de Música de Can Llobet, que obre matriculacions pel curs vinent.
I començaran demà, s'allargaran fins al 18 de juny. S'ofereixen places per a tots els nivells i edats amb més de 15 instruments. Durant aquest mes de juny, el centre també oferirà les tradicionals activitats de final de curs, com el concert multidisciplinari del dia 20 a la fàbrica Llobet Gore.
I pel que fa a la previsió meteorològica, tarda de domini del sol amb possiblement núvols els que enteranyinaran el cel. No s'esperen, en tot cas, precipitacions i temperatures que van a l'alça, amb màximes avui de 24 graus. Comencem, doncs. Calella acollirà del 13 al 22 de maig del 2022, l'any vinent, la primera edició del Festival Sing for Gold, un concurs on hi participaran 200 corals i més de 6.000 cantaires que lluitaran pels guardons de bronze, plata i or i per escalar també posicions en el rànquing mundial de cant coral. L'alcaldessa Montserrat Candini i el representant d'Intercultur van ser els encarregats de signar el nou conveni de col·laboració entre Ajuntament i la Fundació Intercultur pels anys 2022 a 2024, un campionat mundial de cant coral que se celebrarà de forma bianual i així, per tant, Naomi s'anirà alternant amb el festival Canta al Mar.
Del 13 al 22 de maig, Calella rebrà la visita dels 5 cors, els 5 continents, que competiran pel bronze, la plata i l'or i uns guardons que els donaran punts per classificar-se en el Música Mundi. Els concerts es faran en equipaments culturals com la sala Mozart o l'Auditori de Can Saleta, però també a la Capella de Santa Julita, a l'Església i a totes les places de la ciutat. Marc Moreno, director de Relacions Internacionals d'Intercultur, va explicar que és un format que s'assimilarà molt al Canta al Mar, però amb la particularitat que les corals hauran de competir per l'or.
On està la diferència entre un event, anem a dir-li simplement lúdic a través d'un diploma, o el que serà aquest Sing for Gold de l'any proper, serà una competició que entra dintre del rànquing mundial de música. El rànquing mundial es diu Música Mundi, aquest és reconegut al món sencer, i aquí els cors doncs lluitaran doncs pels metalls, que siguin ors, plates o bronzes. I això és el que farem a la ciutat de Calella. És un goig poder-ho anunciar i, més a més, amb les èpoques que estan corrents tan i tan difícils.
L'esdeveniment se celebrarà cada dos anys i s'anirà alternant amb el Cant al Mar. Segons l'organització, el festival de moment compta amb el vistimplau d'un total de 90 països de tot el món i es farà a Calella els anys 2022 i 2024. Moreno vaig posar que és un festival fet a mida per a la ciutat.
Això no és fruit d'un dia, això és fruit de molta feina seguida, estant-hi per totes. I llavors hem pogut tindre la gran sort, perquè tot el que són els nostres, es podia dir, cancillers de la música a 90 països on ells físicament estan, hem fet les avaluacions, hem fet les preguntes i tothom ha dit, no ha hagut ni un sol no de 90 països de dir Copa del Món a Calella, diu això, li direm 5 for gold. I llavors ens hem començat a posar a fer feina.
L'alcaldessa, que també es va mostrar optimista per anar recuperant de mica en mica la normalitat, vaig posar que porten molt temps treballant en aquest projecte i que la voluntat inicial era poder-lo dur a terme aquest 2021, però que a hores d'ara la situació sanitària global ho impossibilita. Candini va reformar l'aposta del consistori per la cultura i la internalització de la ciutat amb aquest nou concurs mundial.
Sempre hem cregut que aquestes dues potes, l'esportiva i la cultural, donen un valor afegit importantíssim per a la nostra ciutat, no únicament un valor afegit des del punt de vista de la quantitat de persones que ens visiten, del conjunt de països del món, en aquest cas concret estem parlant de tota Europa, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Xina, Japó, gran part del sud-est asiàtic, també del continent africà, perquè és una enorme finestra del que som nosaltres com a municipi turístic.
L'executiu de Candini preveu que l'esdeveniment també ajudi a la desestacionalització de la temporada i a la generació d'economia productiva per la ciutat. De fet, destinaran 40.000 euros per a l'organització del festival. Pel que fa a l'altre esdeveniment que organitza Intercultura, el Cant al Mar, han confirmat la seva intenció de poder-lo celebrar aquest mes d'octubre amb la participació de 1.500 cantaires.
Més coses, Calella ha acomiadat les germanes de la Caritat Vedruna agraint la seva dedicació als malalts de l'hospital. La congregació tanca la comunitat per la impossibilitat de portar noves religioses que continuïn amb la tasca que van iniciar l'any 1866 i que han arribat a mantenir fins la mort de la germana Magda Plenidúria l'abril passat. Durant aquest temps, més d'una cinquantena de monges han passat per la residència que tenen dins el complex hospitalari, que ara passarà a tenir noves funcions. Divendres a la nit se'ls va fer un acte de reconeixement i d'homenatge a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, al qual hi van assistir l'alcaldessa Montserrat Candini i el president i el gerent de la corporació Joan Guix i Lluís Franc, respectivament. El programa La Ciutat ha entrevistat aquest matí la delegada provincial de les Carmelites Vedruna, la germana Dolors Sitges.
La provincial de Girona de les Germanes Carmelites de Caritat Vedruna ha explicat que tanquen la comunitat de Calella, on des del 1866 s'hi ha treballat amb generositat i alegria al servei incondicional de l'hospital, que ara tanquen aquesta etapa perquè no hi ha religioses per continuar amb la tasca.
No tenim relleu generacional aquí a Catalunya i a Espanya, doncs en aquests moments en formació, gent que noies que diuen nosaltres volem ser vedruna, només n'hi han dues i encara són noies estrangeres als països de l'est. Dius, aquí vàrem néixer en un moment de molta necessitat. Ara, doncs per sort, ja és per donar gràcies, tenim tant a nivell educatiu com a nivell de salut les coses molt més organitzades, i en altres llocs que no, doncs en aquests moments donem resposta a les emergències que van sortint en altres països i continents.
L'última vedruna dedicada a les tasques d'infermeria a l'Hospital de Calella ha estat la germana Magda Plenidúria, que va morir el passat 24 d'abril. Va viure a la residència de la comunitat dins del complex hospitalari amb les germanes Carme Santa Eulària, de 85 anys, que s'ha traslladat a la Cellera de Ter, i la germana Enriqueta Matabosc, de 77, que ha marxat a Granollers. A l'entrevista al programa La Ciutat, la delegada provincial de la congregació ha tingut paraules de record per la germana Dolors Pujol, a qui reconeix un paper fonamental en el procés de professionalització de la tasca i de l'hospital en general.
Ella, la Dolors, va demanar també a la a la que era la provincial, la nostra cúpula, que o portava una altra germana que l'ajudés amb ella, que si no ella no es veia en cor de fer aquest canvi, perquè abans de fer el canvi en els professionals de l'hospital, la gent que hi havia, era necessari fer el canvi de mentalitat de les germanes que hi havien. I que és més dur, fer el canvi de mentalitat de les germanes, no pas dels professionals. Perquè en aquella època les germanes ens pensàvem que érem les mestresses i que nosaltres podíem fer-ho tot.
La germana Dolors Pujol ha estat una de les 50 de religioses que han dedicat la seva vida a l'atenció de les persones més vulnerables. Van arribar aquí l'any 1866, quan l'hospital no era ni hospital.
I vàrem venir aquí perquè la Junta de Beneficència, a través del rector, que era un mossèn que es deia Lluís Martorell, doncs va demanar, es va enterar de que a Vic hi havia unes dones que es dediquen a la cura dels malalts i a l'atenció dels malalts, diu, els podem cridar que vinguin. I vàrem venir només tres germanes, i vàrem venir amb la condició de cuidar-se dels malalts, però no us ho perdeu, de malalts. En aquell moment només n'hi havia dos, dels malalts, i també de cuidar-se dels nens orfes, dels nens del carrer, posar el que ara en diem un parvulari.
Anys després van deixar la dedicació als infants en mans de les filles de Sant Josep, que tenien presència a Calella molt abans que elles. El seu camí aquí l'han fet de la mà i al costat de les direccions de l'hospital i del conjunt de la població, de qui han sentit l'estima fins al comiat d'aquest 2021. Les germanes de la Caritat Padrona només mantenen la comunitat vinculada a l'atenció sanitària a Granollers. N'havien tingut a Olot, Igualada, Torelló, Manlleu i Berga, amb religioses de vocació i professionalitzades.
Penso que la nostra congregació ha sigut una congregació molt avançada, que no ha sigut d'imposar-nos a les coses, sinó de molt diàleg i de respondre a l'estil i al carisma de cada una de les persones que hem optat per la vida religiosa i per l'atenció als malalts o a l'educació o a la gent marginada.
Les germanes Badruna van marxar el mateix divendres 29 de maig després de l'acte de reconeixement que se'ls va oferir a la parròquia.
Una i 12 minuts, seguim en directe a Ràdio Calella Televisió, info migdia d'avui dilluns 31 de maig. En clau política, la CUP, que emplaça el govern municipal a fer autocrítica sobre com s'ha gestionat l'ocupació de l'antic hostal La Gaviota i demana directament la dimissió del tinent d'alcaldia Llamazares per les declaracions a Ràdio Calella Televisió a aquesta casa, quan va dir que l'actuació dels partits de l'oposició, de tots, li generava indignació. La portaveu de la CUP, Núria Freixas, defensa que política social hauria d'haver atès totes les sol·licituds, fossin o no de persones empadronades a Calella.
La portaveu del partit Cupaire ha dit que els professionals de l'equip de serveis socials que eren a l'operatiu van rebre la negativa del tinent d'alcaldia d'una atenció a persones en situació de vulnerabilitat perquè no estaven empadronades. Per això, i la gestió dels mesos anteriors, Freixas explica que la CUP demana la seva dimissió.
Demanar la seva dimissió perquè l'actuació és molt, molt greu. Divendres es van deixar persones vulnerables al carrer, persones que en qualsevol altra població s'hagués fet una trucada a serveis socials del poble del costat, de Tordera, de Pineda, de Malgrat, d'on fossin aquestes persones que deien que eren, facilitant-los un allotjament al cap de setmana i dilluns convidant-los o portant-los als serveis socials corresponents. Aquestes persones que estaven allà tècniques de serveis socials van fer una trucada i en rebre resposta negativa van dir que no podien atendre'ls.
Des de la CUP es reclama una gestió més humana i no tan reglamentària de la política social a Calella, especialment en situacions d'emergències. Freixas assegura que la seva crítica va dirigida únicament als responsables polítics, que són els qui donen les instruccions últimes als professionals tècnics. A tot això, la portaveu Cripaire critica que no se'ls facilités cap tipus d'informació durant el matí i que el tinent d'alcaldia de política social no estigués operatiu durant la tarda.
Que truquem un regidor en un moment tan bèstia com vam viure divendres i ens digui que el telèfon no li va. És absurd. I això, si ho sentíssim de la Generalitat, de qualsevol conseller de la Generalitat, que l'Alba Vergés no té el telèfon en un moment del Covid, és absurd. És absurd i ho extrapolem o no extrapolem. Empresa privada, Generalitat, Diputació, impossible.
Diu que se sent decebuda per l'actuació de l'equip de govern, considera que hagués sigut més productiu tenir a l'oposició al corrent de les actuacions i oferir una imatge d'unitat davant la població.
A la roda de premsa 15 minuts abans, veniu aquí amb urgència, si us plau, us necessito al nostre costat, us explico breument el que hi ha i després en parlem. I fa la roda de premsa conjuntament tots en allà. És que crec que la imatge de Calella hauria sigut molt millor. I què vol dir que el regidor Gemma Salles no contesta? Doncs un seguit d'actuacions polítiques o maneres de fer d'aquest equip de govern que el que creen, jo crec que és allunyar-nos al màxim, no sé. Em desconcerta, sincerament, perquè és un tema tan delicat i tan difícil.
La portaveu de la CUP replica les paraules de Candini, Torres i Llamazares, que aquests darrers dies han repetit que s'han sentit molt sols en la gestió de l'ocupació, assegurant que sempre han acudit quan se'ls ha demanat. Per tot plegat, la CUP emplaça el govern a ser autocrítics per avançar cap a la solució del problema, com també ells reconeixen que han fallat. Ha estat amb el seu compromís de base d'estar a les institucions, però amb un peu al carrer.
I potser ens ha faltat més, hem tingut algun contacte amb algun veí, però aquest lligam, aquesta interacció de poder solucionar, de poder reduir aquest conflicte, al contrari, tot ha anat pujant i no hem sigut una peça clau per poder solucionar, i això en som conscients i en fem autocrítica.
La CUP comparteix la necessitat de posar punt i final a la inseguretat que s'ha viscut aquestes darreres setmanes, però adverteix del discurs de l'extrema dreta de vincular de forma simple la immigració amb la delinqüència. Des de la CUP es valora presentar una moció en el proper ple per exigir l'empadronament de totes les persones que viuen a Calella, encara que no tinguin una residència fixa. Segons Freixas, aquesta era la fitxa clau de la solució a la problemàtica.
Doncs un ple municipal que amb tota probabilitat es convocarà per aquest dijous, per aquest esta mateixa setmana, a l'espera, com dèiem, de confirmació oficial. Per tant, del que es desprèn de tot l'operatiu és que Serveis Socials estaria donant atenció a 3 de les persones que van quedar-se al carrer amb la desocupació de l'edifici del carrer Diputació, a més de l'home de mitjana edat amb problemes de mobilitat, que es va confirmar des d'un primer moment, també a una parella jove a qui estaria donant suport l'entitat Calella pels Refugiats. Així ho ha referit la portaveu de la CUP.
Diria que hi ha una parella jove que també ha acudit i que sí que se'ls ha donat menjador i dutxes. Se'ls ha derivat al Poble Nou. El que no tenen és allotjament. I aquesta parella jove que no té allotjament però que sí que tenen menjador social i dutxes, si no m'equivoco, estic dient-ho, Calella pels Refugiats ha col·laborat i els està pagant també un càmping fins al dia 1.
Seria des de Serveis Socials de Calella que se'ls hauria derivat el menjador que gestiona Càritas. Els partits de l'oposició, Esquerra, Calella en Comú, CUP i Ciutadans, han assumit la despesa d'allotjament de la parella a qui no es va donar atenció des de Serveis Socials.
Altres notícies a comarca. El jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar ha acordat retirar el carnet de conduir a l'home detingut dimecres passat després de fugir d'un control antidrogues en què havia donat positiu i de protagonitzar una persecució policial que va acabar a trets. El jutge que li va prendre la declaració divendres va ordenar la personació periòdica, la retirada del passaport i també la prohibició de sortir del territori. La causa està oberta pels delictes de conducció sota els efectes de les drogues, conducció temerària, atemptat contra els agents de l'autoritat, desobediència, danys i també lesions lleus. Després d'una persecució de 14 quilòmetres entre Mataró i Arenys de Mar, el jove de 23 anys va ser aturat a trets per la policia, un dels quals el va ferir. Unes imatges que van circular ràpidament a través de les xarxes socials. En el tram final de la fugida, el conductor, veí de Barcelona, va perdre el control del vehicle i va acabar estavellant-se contra un mur de pedra al voral de la carretera. I un certamen esportiu que, segons el consistori de Santa Susana, va molt més enllà d'una simple competició de bodybuilding i fitness, ja que incorpora també tota mena d'esports i activitats en base a aquestes disciplines. Estem parlant de Santa Susana Fitness. Durant el cap de setmana també s'hi faran proves i activitats de les modalitats street workout, street lifting, pole dance, race, urban dance, zumba o cross training. Segons informa l'Ajuntament de Santa Susana, tot i que la competició serà amateur, sí que es disputarà en un escenari propi de competicions professionals amb l'assessorament i puntuació dels millors jutges federats. L'esdeveniment està organitzat per la World Fitness Union i també per la Federació Internacional de Culturisme i Fitness, amb la col·laboració de la destinació turística de Santa Susana. Doncs ja s'estan preparant pel pròxim curs. És l'aula de música de Can Llobet, que des de demà i fins al dia 18 de juny obre matriculacions. S'ofereixen formacions per totes les edats i nivells en més de 15 instruments. El piano és la disciplina més demanda, però també ofereixen places per aprendre a tocar la guitarra, el violí o la producció musical per ordinador, a més de la veu. Les matriculacions es poden fer de dilluns a divendres, de 6:15 a 9:15 del vespre, a la secretaria de l'aula, la fàbrica Llobet Guri, aquí al segon pis, com nosaltres. Des del centre també estan preparant diferents actuacions pel mes de juny per celebrar el final d'un curs atípic on han tingut l'escola tancada durant més de 5 mesos.
En una entrevista al programa La Ciutat, la directora del centre, Lourdes Bartrolí, ha recordat que s'hi poden apuntar tota mena de persones, des de nens a partir dels 3 anys a jubilats que vulguin endinsar-se en el món de la música.
L'escola és com el ventall obert, no?, del que és la societat, no? Tenim des dels 3 anyets fins als jubilats, vull dir, persones amb 80 anys que estem fent música, i tenim, òbviament, des de tots els instruments, que no estem oferint més de 14 i 15 instruments, formacions que poden tocar el seu instrument en aquestes formacions, i formacions vocals i formacions instrumentals. També diré que en les formacions instrumentals, òbviament, s'ha de saber almenys una mica de l'instrument que integren aquestes formacions.
Bartrolí també ha emplaçat a tothom a donar un cop d'ull a la seva pàgina de Facebook per gaudir de les portes obertes que enguany són online. De fet, amb l'arribada del juny, i malgrat ser un curs, com dèiem, del tot atípic, l'aula està immersa en els preparatius del final de curs amb un mes replet d'audicions i actes. El primer de tot serà aquest divendres 4 de juny amb un concert a la plaça de l'Església a 7:45 de la Coral Escarlet i el Cor Tiamat i el Cor d'Adults. Les entrades es poden adquirir al portal entrepolis.com al preu d'un euro i mig. L'acte proper serà el concert Vermut el dia 13 de juny a les 12 a la Gàbia amb la Jam de l'Aula de Música. Les activitats finalitzaran el dia 20 amb el concert final de curs a la fàbrica Llobet. Bartrolí, de fet, s'ha mostrat satisfeta de poder oferir totes aquestes activitats que els fan aproximar-se a una certa normalitat, malgrat reconèixer, això sí, que ha estat un curs molt complicat.
Tenim un final de curs, un maig, diguem-ne, gairebé igual abans de la pandèmia.
Clar.
Una cosa és molt bon senyal, no? Però un cop vam poder començar el curs, doncs sí, hem estat entre 4 i 5 mesos amb l'escola tancada. Diguem-ne, tothom tenia moltes ganes de seguir, i perquè d'alguna manera seguir les seves activitats, la seva passió, com en aquest cas és la música, ha fet que també poguéssim portar d'una altra manera aquesta realitat que hem viscut.
El curs vinent, l'Aula de Música Can Llobet celebrarà els seus 25 anys i Bartrolí lamenta que 20 anys més tard segueixin reclamant el mateix que el primer dia que van obrir les seves portes: tenir més pes en el sistema educatiu.
Doncs com cada dilluns, els esports amb Badó i Char.
Bon cap de setmana esportiu en ple de victòries calellenques. La primera va arribar el divendres quan la Unió Esportiva d'Handbol Calella va guanyar la pista del Molins 27-29. Els de Guijarro perdien de 4 gols a la mitja part, però una bona segona meitat va fer que els calellencs portessin la victòria cap a casa. Pel que fa al futbol, el club de futbol Calella s'havia d'enfrontar al Palau Tordera, però aquests no es van presentar a l'encontre. Per tant, segurament la Federació Catalana el que farà és donar els 3 punts a l'equip calellenc. I acabarem amb un parell més de victòries pel que fa a les noies del Club Bàsquet Calella. Es van desplaçar a la pista del Salt per guanyar 51-52 al Club Bàsquet Calella Ergàsia. Les noies d'Àlex Moral van guanyar aquest partit a la pròrroga. I acabarem amb waterpolo, també una bona victòria del Club Esportiu Fundació Waterpolo Creu Groga, que es va desplaçar a la pista del Garraf per guanyar 5-12. Tota aquesta informació ampliada avui a partir de les 8 del vespre al programa La Banqueta.
Tipolit us ofereix el temps.
Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui jornada, darrera jornada del mes de maig, amb un temps que s'estarà marcat per la variabilitat. Un cel variable, amb núvols poc importants en general. Si s'escapa alguna precipitació, serà de caràcter feble i poc important, més probable aquest matí i molt menys aquesta tarda. Amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb unes temperatures mínimes que aquesta pesadita han baixat, mentre que les màximes doncs, també poden baixar una miqueta, però poca cosa respecte a les d'ahir. La predicció per demà el que indica és que tindrem un dia doncs, semblant al d'avui, amb núvols prims al matí, núvols que s'aniran fent més gruixos demà a la tarda, i és que entre últimes hores de demà i la matinada del dimecres esperem un canvi de temps. Sembla que, sobretot la matinada del dimecres, podríem tenir xàfecs i tempestes localment abundants a qualsevol punt de la comarca. També, de forma local, podrien ser intenses aquestes precipitacions. Uns xàfecs que començarien a caure ja demà a última hora de la jornada. Les temperatures de cara a demà esperen que encara puguin repuntar una mica de dia dimecres, però baixarà.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
3 minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui, dilluns 31 de maig. Moltes gràcies, Naomi Esteve. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem tots tres demà puntuals a la 1. Amb més notícies, fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat a través de radiocalellatv.cat. Fins demà.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.